Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts, 21 de març de 2017, són les 7 i 5 de la tarda i comencem l'edició número 39 del Parlem de Tenis Taula en aquesta quarta temporada a Ripollet Ràdio. Avui al Parlem de Tenis Taula farem, ja que s'aproxima el punt àlgid de la temporada, farem un balanç de les lligues tal com ja s'estan, ara ja sí que tenim una visió de com poden anar les coses ja per acabar la temporada, i també parlarem del Campionat de Catalunya i del Campionat d'Espanya que s'aproximen ja de cara a l'estiu. Bueno, el Campionat de Catalunya, hi ha novetats aquest any, és per Setmana Santa, i també us donarem algunes notícies del tenis taula tant a Catalunya doncs com a la resta d'Espanya.
A Ripollet Ràdio parlem de tenis taula. L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
Avui us acompanya des de l'estudi el que us parla, Roma López, i també el nostre company Ramon Argenter, que ja feia uns dies que no venia per aquí pel programa. Hola, Ramon, què tal?
Bé, bona tarda.
Tenim el Josep Cucurella de viatge i per això avui no ens acompanya. I bé, doncs amb el Ramon començarem a fer una repassada de com van les lligues. I bé, comencem doncs amb l'equip de divisió d'honor masculina, a l'Òptica Llull Ripollet. Què, Ramon, com van els nois?
Home, jo crec que la victòria d'aquest cap de setmana doncs ha sigut molt important, no? Perquè amb un equip que venia aquí, que amb un bon equip, perquè a més han mirat que el Mijes ocupa la plaça número 5 del campionat, no? Està només que 6 punts de l'Helios, que és el segon. És un partit molt important, però en aquests moments no es tracta de guanyar el Mijas, sinó que es tracta de fer victòries. Clar. Tenint en compte que des que va començar la temporada jo li vaig parlar a Miquel de que tot es podia decidir, inclús pel gol a baratge, en l'última jornada, amb el desplaçament que el Ripollet farà al Maristes de Huelva, que és una coincidència amb el Grat de Catalunya. Doncs ells estaran jugant allà, no? I ara, si a més amb el d'arribar aquí tu vas sumant punts i l'altre no suma, és una gran
partida. Sí, perquè
no?
Cada victòria és or pur per mantenir la categoria.
Sí, són dos punts que tens tu i dos més que li treus amb els altres, no? I va ser un bon partit del Julio Andrade, dos punts del Julio Andrade, dos punts del Miquel Arnau i un punt del Raúl Porta, que van sortir doncs, tots tres jugadors amb ganes de dir hem de guanyar el partit i el van guanyar, i això jo crec que han donat un pas definitiu ja, perquè queden ara poques jornades, entre elles el Porches, que hi ha el Mataró, que vindrà aquesta setmana aquí, i l'últim desplaçament doncs, contra el Huelva, que jo crec que el Ripollet, si juga com va jugar aquí, a Huelva no tindrà cap problema, i els que candidats a baixar serien el Càrtama, el Granada, que ja ha baixat, i pues, si hi ha una tercera seria el Maristes de Huelva.
Perquè el Julio Andrade anava, va fer com quasi bé com el Barça l'altre dia, va fer una remuntada perquè anava perdent 2-0, 10-6.
Sí, 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 sí.
I va guanyar aquell set i va remuntar quasi que
és
ningú
que
s'ho esperava.
Generalment, això passa a molts jugadors. Li va passar a la Míriam a Valladolid. Guanyar per 2-0, anar 8-2 al tercer i perdre'l 3-2, eh? Perquè això dona molta moral al que ho donava per perdut.
Que ja no s'ho espera.
No s'ho espera. L'altre baixa, es desinfla, i generalment quan es desinfla del tot. I què passa quan s'acaba desinflant un globo? Que cau a terra, no? Cau a terra i l'altre, bueno, un globo amb helio puja. I l'altre cau a terra, no? Doncs això és el mateix, no? I aquí el va sortir un enxufadíssim a Julio i va guanyar els partits.
Bé, doncs esperem que l'Òptica Llull Ripollet, doncs, com hem vingut dient tota la temporada en el programa, aconsegueixi mantenir la categoria, perquè ja vam dir que l'objectiu d'aquest any
era mantenir.
Després dels 5 ascensos de l'any passat, era que cap dels equips pugui baixar, i sembla ser que anem pel bon camí.
Sí, sí. Tenint en compte aquí que tampoc hi ha hagut mai un líder sòlid, perquè la categoria és molt forta. El Mediterrani de València és el primer amb 26 punts, seguit de l'Elius de Saragossa amb 24. Mataró, un equip que va baixar l'any passat de súper, està a la posició de descens, té 20 punts, el Borges amb 20 punts, i llavors ve el Mijas, que és cinquè en 18 punts, inclús haver perdut aquí Ripollet, no? El Casas Bolis Palis, de Sevilla, la Fluvia de Granada, l'Alicant, bones en el lloc número 9, el Ripollet, amb 12 punts, i ja tancant la zona de descens, el Marista de Huelva en 6, el Ciutat de Granada, que és l'equip que ja es va retirar de la competició, i el Càrtama de Màlaga, que no ha guanyat cap partit i esperant que no guanyi cap.
Molt bé, doncs anem ara amb les noies de l'autoescola Tachepol Ripollet, que també vam fer l'altre dia a Galícia un triple desplaçament, i un dels partits que van guanyar doncs també era molt decisiu per quasi juntament amb els encontres que s'han donat aquest últim cap de setmana, no volem assegurar, però quasi podem dir que les noies també mantindran la categoria.
Sí, i que el Timor era, mira, han faltat dos punts per fer la fase per pujar.
Bueno, però ja sabem que...
Però entenc el que vull dir, perquè és una lliga que és molt forta, i més ara les últimes jornades, perquè tant el Monte Porreiro, que ara està en zona de descens, el Narón, que estava en zona de descens durant tota la lliga i ara estaria salvat, i a l'Oroso, doncs per mantenir l'equip a dalt i cobrar la subvenció que els donen, doncs han fitxat estrangeres. Inclús el Monte Porreiro, que ve aquest dissabte a Ripollet, té una jugadora estrangera, no? Doncs la lliga és molt forta, a l'Arteal, que ja té un equip a dalt, no pot pujar, té 28 punts, seguit del Torlavega, que per mi són tres equips més forts que hi ha el Torlavega. El Reus, que és la tercera plaça, el Preien Castells, que aquí Ripollet, el Ripollet el va guanyar 5-1, i el Sucam es va perdre 4-3, un partit que es podia haver guanyat. El Oroso, el Ripollet, a l'autotecció escola a Ripollet, està doncs, al lloc número 6 en 14 punts, i hi ha el Larón en 12. I l'última jornada s'ho poden fer entre la Vinci i el Monte Porreiro, comptant que el Cinània doncs, és un equip que no guanya cap partit i que acaba la Lliga jugant aquí a Ripollet.
Perquè també hem de dir que els partits que s'han perdut, la majoria, la gran majoria, han sigut 4-3. Tu que vas amb les noies, doncs ets sí. testimoni d'això.
I a més, hi ha partits que no haguéssim hagut d'arribar al 4-3 que s'hagués pogut guanyar per 4-2. El que passa que el 3-2 ha caigut, a més de caure a favor nostre, ha caigut a favor d'ells. I molts partits que podien fer el 4-2 que hi ha el 3-3.
I el doble, no hem guanyat gaires dobles, no?
Pocs dobles. Es va guanyar precisament al camp del Vincios. Del Vincios. I el doble, hem de tenir en compte que fora el Narón, fora l'equip del Cinani, que és un equip bastant jovenet, el segon equip més jove d'Espanya és les noies del Ripollet, que porta que són noies de primer any de juvenils. Quan hi ha equips que hi ha jugadors que podrien ser les mares i les àvies de les jugadores, no? Vull dir, sense exagerar, no? Llavors, això s'ha de tenir en compte, primer any de juvenils, mantenir una categoria a la que jo crec que aquesta lliga haguessin jugat aquest any, l'any que veiem aquests equips, el Ripollet arriba a estar dalt de tot.
Molt bé, doncs ens hem de felicitar per això, perquè realment, tornem a dir, que hi havien certes... quan vam aconseguir l'ascens, de dir, escolta'm, amb tres noies fetes al club, molt jovenetes...
Quatre
noies juvenils de primer any, doncs potser patiran molt i no aconseguirem mantenir la categoria. La veritat és que han fet molt bona temporada, estan fent molt bona temporada i, bueno, falta rematar, però confiem i estem pràcticament segurs que mantindran la categoria. Si és així, en el proper programa, que ja les lligues hauran acabat,
sí,
doncs el que farem serà portar-les aquí a l'estudi, juntament potser amb altres jugadors d'altres equips que també s'hagin mantingut, perquè crec que podrem donar la temporada per excel·lent, mantenint a tots aquells equips que van pujar la temporada passada. I després, doncs, també un equip nou a la categoria a segona divisió nacional masculina, doncs bé, doncs porta també bon camí per mantenir, tot i que algunes vegades estan patint força, no?
Aquesta setmana han guanyat 4-3 al Parets, que anava per davant seu, i tenint en compte que també en aquest equip ara mantindrien la categoria, ocupen la plaça número 6 amb 14 punts, es mantindrien a la segona nacional, i a més en aquest equip ja ha jugat diversos partits, i els últims partits amb 4 punts de l'Albert Vilardell. Estem parlant d'un jugador infantil...
Que va començar tercera.
Que va començar tercera i que està jugant els últims partits de segona nacional i ja porta 4 partits seguits fent 2 punts a cada partit.
Que no ha jugat tots els partits.
No ha jugat tots els partits.
Clar, que l'any que ve segurament podrà aportar...
Aquí està. I jo crec que potser l'any que ve aquesta categoria, si es mantenen, ni vindrà llarga. Vull dir, la manera que està evolucionant l'Albert, jo crec que l'any que ve potser hauria de jugar a Primera Nacional. No vol dir que faci un baixón, no? Però vull dir, està fent punts en jugadors bons de 3-0 i 3-0, i amb veterans 3-2, que és molt important, i estan mantenint la categoria, i es mantindrà la categoria tenint en compte que hi ha un l'Olot, que l'Olot és un equip com l'Escala, que van baixar l'any passat de Primera Nacional a Segona Nacional. Llavors hi ha equips com el Sallent o el Calella, que s'han mantingut bons jugadors per pujar dalt de tot, no? Que són els que van primers. L'Olot, l'Escala, el Sallent, el Calella, Parets i el Ripollet. I les últimes places són pel Ripollet i pel Tona, aquesta setmana és el que juguen contra el Tona, que va últim a la Lliga.
Molt bé, i ja per acabar les lligues estatals, entrem en la tercera divisió, que bé, doncs també és un equip que l'any passat va pujar de preferent.
Sí, i que també es mantindria la categoria perquè ocupa el quart lloc de la classificació amb 20 punts. Tenim un Poblenou, que és el líder amb 34, el Olesa amb 32, Lluïsos de Gràcia en 30 i el quart lloc el Ripollet en 20 punts. També hem de dir que aquí mai s'ha fet un equip. I a vegades hi ha resultats que dius, coi, han guanyat 5-0 amb aquests i han perdut 6-0 amb l'altre. Perquè depèn de quins equips van fer la roda els jugadors.
No, i el fet també de
que... passen molts jugadors per cada equip.
Perquè això és el que diem sempre, que volem tenir totes les categories perquè els jugadors, pel seu nivell, arribin allà on poden dintre del club.
Ah, aquí està.
L'exemple és el que comentaves de l'Albert Vilardell. Va començar tercera, clar, ha passat a l'equip de segona, que l'ha reforçat molt, però potser el de tercera ha quedat una miqueta, en alguns partits, més coix.
Que també es fa entrada al Marc, que és que vull dir... Però vull dir, són jugadors que no juguen aquesta categoria, que no tenen que jugar aquesta categoria, que han de jugar la seva, i que mai cap diumenge hi ha una alineació, alineació concreta, perquè potser hi ha 8 jugadors que ja poden jugar en cada equip, no? Llavors es van fent les rodes i que no sempre és el mateix equip. Potser fent el millor, fent sempre el mateix equip a cada equip, potser estarien primers en totes les posicions, no?
Bueno, el que passa és que com que en aquest cas tampoc et pots pujar... jo crec que és un bon equip o una bona categoria perquè aquests jugadors agafin experiència i puguin completar els altres equips més posteriorment, no? Per tant, aquí el que hem d'intentar, a veure si l'any que ve pot ser, és que el de segona pugi a primera i el de tercera pugi a segona. I així anar completant totes les categories a partir de divisió d'honor masculina. Molt bé, i si les lligues nacionals, doncs, tenen molt bona pinta per mantenir la categoria i perquè la temporada que ve continuar tenint 4 equips a les lligues estatals, doncs a les lligues provincials, que sempre diem que sí que són, en el nostre cas, de formació, perquè aquí sí que passen jugadors diferents per tots els equips.
Sí, inclús veterans.
Exacte. Vull dir, doncs, aquí...
A primera no, però segona B, tercera A i tercera B sí que van d'alguna roda d'algun veterat i juguen.
I aleshores...
Veterà i un infantil, o l'E20.
Sí, clar, a veure la diferència. Aquí no va per edats, aquí va per nivells.
No, aquí està.
I aleshores, bé, doncs comencem amb l'equip de primera, que aquest sí que podem dir que ha pujat de categoria
pujat
a preferent i que, per tant, aquest any tenim ja assolit un ascens més de categoria.
I ha pujat guanyant en el Mataró, que ha anat líder tota la competició. Però clar, també allò que dèiem, no el fem per Ripollet, ha fet el mateix equip. Va fer l'equip fort. I van guanyar el Mataró. El Mataró, que és primer en 36 punts, falta una jornada que s'acaba aquest diumenge, el Ripollet en té 30. I llavors ve l'equip del Calella i el Badalona.
Molt bé. I bé, doncs l'any que ve tindrem un equip a preferent i... com van els de segona? Els de segona,
que hem de dir que això sí, que tots els equips es fan la roda, vull dir que la gent sàpiga que no se m'ajuden el Pepet, el Mariano i el Josep, no. Potser el Pepet juga un partit i la setmana que ve no juga, no? O juga amb un altre equip. També, en aquests moments, som tercers de la Lliga, a falta d'una jornada, tenim la Unió de Montcada i Reixac, que és el líder en 42 punts, Vilalba i Geltrú, que és el proper rival, en té 34 i el Ripollet, que és tercer, també 24 punts per darrere del del Belgrat. Vull dir que també...
Aleshores, tu no sé si sabem com segueix la Lliga. O sigui, tenen possibilitats després de fer un play-off per pujar o ja estan jugant posicions a partir d'aquí?
Jo crec que fan el play-off per pujar i faran play-off tots per pujar.
Vale, molt bé. Després, a segona B, Provincial Sènior, també tenim un altre equip. I aquests com van?
Sisè a la Lliga, en 24 punts. Aquí ja tenim el Poblenou, que és líder en 36. El Collbató, per mi sorpresa, amb 34 punts, Vilanova i Geltrú 32, Igualada 32, i llavors el Ripollet al lloc número 6 de la competició amb 24 punts. Això vol dir que també aquest equip mantindria la segona categoria.
Molt bé. I ara ja anem a la tercera divisió, que en tenim dos equips, el A i el B, que sempre diem que la lletra no indica res, sinó és per diferenciar-los. Bé, doncs comencem en el grup 2 amb l'equip B.
El B, que és tercer a la Lliga. Primer és el Sabadell, el clàssic Sabadell de les grans figures, amb 33 punts, seguit del Sallent amb 22, i el Ripollet B és tercer amb 18 punts, i tanca l'equip del Sant Quirze amb 12 punts. També queda una jornada que serà aquesta setmana, i com a mínim doncs, el Ripollet, inclús perdent, mantindria la tercera posició d'aquesta tercera categoria A, grup segon. Vull dir que també, doncs, de moment... aquesta categoria de l'equip A la mantindria i amb opcions de fer promocions per pujar.
I l'equip A, en aquest cas de tercera divisió provincial?
Que és el setè lloc, també aquí també hi ha la roda de molts jugadors. Primer és el Sabadell, 2016, el nou Sabadell, amb 34 punts. Segon el Prat amb 30, el Gràcia amb 22, i llavors Ripollet ocupa la plaça número 7 amb 16 punts. I perdré ja, amb zones de descens, podríem dir, a l'agrupació Congrés, el Falcón Sabadell i el Castelldefels B. El Ripollet, en aquests moments, manté la setena plaça amb 16 punts.
Molt bé, i ja entrem a la categoria de veterans, que, doncs, d'alguna manera tenim que ja han fet la primera fase. Van quedar últims perquè diem sempre que són veterans en formació, que de vegades porten menys temps que alguns nens del club, bueno, segur que molts nens del club, i ara estan jugant la segona fase, que és, doncs, la fase, diguem-ne, dels que van quedar últims dels diferents grups. I en aquesta fase, com que ja està igualat el nivell, doncs, bueno, doncs no s'està anant malament.
Aquesta setmana van perdre, precisament, contra el Cercle per 1-5, i en aquests moments, doncs, el Ripollet és tercer, això compten els punts que portaves a la Lliga. El Sant Celoni B és líder amb 18 punts, seguit del Cercle Gràcia a equipar amb 18, i Ripollet és tercer amb 8 punts. Però per darrere hi ha 3 equips empatats a 6 punts, que són el Gràcia, el Congrés, que és el proper rival, i el Sant Vicenç dels Horts. Queda el Collbató a l'últim lloc i l'Ateneu de Sant Joan d'Espí en el lloc número 4. Amb 4 punts.
Molt bé, doncs... també ens queda una altra lliga, és veritat que aquesta la teníem una mica, el Ramon sempre se'n recorda d'aquesta lliga perquè, doncs, a part de que la porta ell, doncs, va per concentracions i ara aviat toca una concentració.
Sí, la que s'ha de fer a Borges, però possiblement no es faci a Borges i es faci potser a Esparreguera o un altre lloc d'aquests, perquè és una tonteria, sense desmereixer el Borges, que no juga, i que hagis d'anar a jugar a Borges tots els equips...
Quan no hi ha equip d'allà.
Quan no hi ha equip allà, i que, a més, t'hagis de quedar dinar allà, perquè el Ripollet, en aquest cas, és l'última jornada, que seria el dia 15 de maig. El Ripollet, el primer partit li tocaria contra el Ganxets.
Perdona, estem parlant de la Lliga Femenina
d'Edat. Sí, una lliga que és obligat que jugui una Benjamín i una Infantil. I que no poden jugar dues infantils.
Recordem que aquesta lliga va crear-se fa 3 anys, aquesta sí. Crec que és la tercera temporada, amb l'objectiu de que les noies que no participaven en lligues nacionals, d'alguna manera, tinguessin una lliga de noies, no barrejat com les provincials amb els nois, doncs per poder anar evolucionant i anar creixent com a jugadores. No hi havia una lliga femenina que no fos lliga nacional, i per tant es va creure entre uns quants clubs, entre els que ens trobem, i la federació, de crear una lliga per noies, però perquè no fos una lliga competitiva en el sentit que fos més de formació, es va creure oportú que hi haguessin limitacions en quant al tipus de jugadora que havia de participar, i per això i és obligatori que hi hagi una benjamina i una infantil.
Hi ha equips que porten dues jugadores. El Ripollet en porta tres, la Judit, la Marta i la Míriam, i llavors, depèn de quins partits, fan jugar un es fa jugar l'altre. No? I llavors, no fent mai el mateix equip, es catuen aquesta setmana que no va per jugar la Marta Pellananto perquè està lesionada i pot ser que hi hagi operació de menisc, però al moment no és segur, han de fer ara una resografia ara, però aquesta setmana, i que queda una jornada que seria el dia 15 de maig, el dia 13 de maig, a la que a les 10 del matí jugarien a Borges, però de moment no sé si se farà, contra el Ganxets. Llavors, a la tarda, a les 12, descansaria per quedar-se a la tarda a jugar a la escola de tarda contra els Amics de Terrassa. En aquests moments, doncs, aquesta setmana es van jugar els partits i van guanyar 4-1 als Amics de Terrassa. Van guanyar en el Falcons per 2-3 i van perdre amb l'Esparreguera 3-2 en el doble, un partit que també estava a punt de guanyar. Líderes al Falcons amb 10 punts, seguit de l'Esparreguera amb 10, Ripollet és tercer amb 6 punts. I ara queda aquesta jornada a la que aquests 5 equips s'ho han de disputar tots per fer una classificació, doncs, de l'1 al 6è.
Molt bé, doncs amb aquesta Lliga Femenina d'Edats acabem la revisió, el repàs de totes les lligues dels equips del Club Tenis Taula Ripollet, i ara passarem a les notícies més destacades. N'hi ha poques, però més destacades, perquè ara ja està tothom concentrat en les lligues per acabar-les d'aquí 2-3 jornades, i a partir d'aquí comença el punt àlgid de la temporada, que són els campionats d'Espanya i els campionats de Catalunya.
Sí, primers de Catalunya, que serà el maig. No, l'abril, el mes que ve.
Aleshores, el que sí que hem tingut en les últimes jornades una notícia molt gratificant pel club, i és que un dels nostres jugadors va anar amb la selecció espanyola, doncs, a l'Open d'Eslovàquia, que és el Marc Miró, i bé, doncs, va fer una molt bona actuació, no, Ramon?
Tenint en compte que aquí, a part les bones actuacions, és que et seleccionin ja. Al seleccionar-te ja estàs dintre dels bons jugadors, no? I allà va fer una bona actuació, sí, tant per equips com per individuals. El que passa és que l'important, doncs, que aquest jugador ja ha participat en la selecció catalana i ha viatjat ja més que molts jugadors que fa anys que estan jugant, ja ha sortit més a fora d'Europa, i a fora d'Espanya, amb categories i en seleccions, amb tornejos internacionals. No fa gaire, havia passat aquell torneig internacional d'aquell jugador que...
Del Molnar,
aquell xicot que va morir víctima d'accident als 13 anys.
El Marc Miró, del Club Tenis Taula Ripollet, va fer equip amb l'Eric Cintas, d'Esparreguera, que van caure als vuitens de final contra Irlanda. Cuidado, que estem parlant de seleccions nacionals.
Sí, per tant.
Aquí hi havia molt nivell, no? I després, a nivell individual, doncs el Marc, a veure si ho trobo, que ara ho estava llegint, em sembla que va caure a vuitens.
Sí.
A vuitens, i bé, doncs en principi es pot considerar una molt bona actuació, i sobretot, com deia el Ramon, doncs que el fet de que tinguis el nivell suficient perquè et seleccionin, doncs ja no de manera puntual, sinó anar...
Ja és un fixe, podríem dir, a la selecció.
Doncs bé, doncs això li anirà reportant molt, créixer com a jugador molt de nivell i per tant també poder recolzar molt més els equips del club, diguem-ne, de categories superiors.
Sí, perquè està jugant altres categories que no és la seva. Estem parlant d'un jugador que és categoria Leví.
Clar, és que és molt petit encara. I ja està ja hem dit que ha jugat...
A més, era el més baix de la selecció.
Estem parlant que està jugant alguns partits, has dit abans, a tercera.
Sí.
Nacional.
Sí.
Dir que, en fi, és una gran satisfacció pel club. I després, aquesta setmana, també ja s'ha donat data i lloc pel top estatal de joves, que no estava fixat encara el calendari de la Federació Espanyola, perquè, bueno, doncs hi havia unes dates que es van canviar per tot el tema del procés electoral del president de la Federació Espanyola i tal, i aleshores, doncs, estava pendent. I aquesta setmana ha sortit que el top estatal, que recordem, juguen els 8 primers de cada categoria, 8 primers del rànquing espanyol,
Només... Dels que van quedar classificats al torneig que el Vilardell va quedar campiona allà a Valladolid.
Exacte. Aleshores, els 8 primers del rànquing de cada categoria a nivell estatal van al top estatal, que es farà el 3 i 4 de juny a Alacant. Aquest any, a Alacant.
Bueno, és aquí. L'any passat es va anar a Irún.
A Irún. Aleshores...
Em sembla que Irún s'ha anat dues vegades seguides. L'any passat i l'altre es va anar a Irún.
Jo em sona... No ho sé.
Irún
no...
l'any passat segur.
No, no, l'any passat segur. I bé, doncs aleshores recordem que tenim un parell de jugadors i una reserva.
El tenim Vilardell, el Miró i la...
Marc Miró i la Lídia. I la Lídia Rico.
I la Lídia, i la Lídia està, va quedar dintre els 9 primers.
Aleshores, bé, la Lídia diguem-ne que està esperant si pot entrar o no. I bé, doncs un
si
any...
una baixa i seria...
Un any més, doncs el Club Tenis Taula Ripollet doncs tindrà representants en el torneig on estan, aquí sí que ja és la crem de la crem, els
sí,
8 primers,
els 8
de,
primers
cada
de, cada, de cada categoria.
I per tant, doncs...
Masculí i femení.
Un any més, doncs tenim aquesta representació important. Bé, doncs ara fem una mica de descans amb un tema musical i després començarem a parlar ja amb el que queda important per la temporada, que són els campionats de Catalunya i els campionats d'Espanya.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with you.
your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula.
Molt bé, i com us dèiem, ara ja encarem el final de temporada. Quan acabin les lligues, comencen els dos, diguem-ne, compromisos més importants de la temporada, i allà on realment es veu tot el treball que s'ha fet al llarg de tots aquests mesos des del setembre. Aquest any, amb una novetat pel Campionat de Catalunya, i és que, com sabeu, ja feia 5 anys que organitzàvem una de les categories, dos de les categories, Aleví i Juvenil, doncs a Ripollet, i aquest any la Federació Catalana ha decidit concentrar totes les categories del tenis taula, d'edats, bueno, fins i tot també l'absolut, les ha decidit concentrar totes en un mateix lloc i en una setmana. I això no podia ser en un altre moment que a la Setmana Santa, perquè és quan, doncs, els jugadors estan, la majoria, fent vacances escolars, i per tant és quan poden estar jugant des del dissabte dia 8 fins al diumenge...
Menja dia 13 d'abril.
Fins al 13 d'abril?
Sí.
Vale. Aleshores, què és, divendres?
Sí, comença en divendres i acaba el diumenge, el dia 13 d'abril.
Aleshores...
comença en dissabte.
Comença en dissabte, dia 8.
Sí.
Vale. Fins al
el dia 13 d'abril.
Molt bé. Doncs aquest any, per desgràcia, no tindrem la possibilitat de veure a Ripollet, doncs, els millors jugadors d'aquestes categories que veníem organitzant el Campionat de Catalunya. I es trasllada tota l'atenció a Valls, al Pavelló Municipal d'Esports de Valls, on, doncs, es disputaran diferents categories. Sempre amb una gran representació del Club Tenis Taula Ripollet, que ara el Ramon, doncs, ens farà un repàs de tota la gent que desplaçarem per jugar, doncs, totes les categories.
Doncs mira, el dia 8 d'abril hi hauran equips benjamins, i el dia 9 d'abril començaran els individuals i dobles benjamins, tant masculí com femení. El dia 10 d'abril, els equips juvenils i alevins, masculí i femení, i el dia 11, l'individual, l'alevi i els dobles juvenils també. Llavors, el dia 12 comencen els sub-21 i els infantils, i el dia 13, doncs, els individuals, els dobles i les finals d'individuals i infantils, del 13 d'abril. Hi ha molts equips perquè la categoria, doncs, de kits benjamins, el Ripollet no estarà present en categoria masculina, hi ha 24 equips, 10 equips a la categoria femenina, a la que el Ripollet, doncs, ha fet un equip amb la jugadora Irene Aguado, i l'equip és Ripollet La Unió, perdó, perquè resultava que no tenien cap nena a l'altura de la Míriam Parente, i amb aquest equip ha fet, doncs, un equip perquè ella es troba sola, aquesta noia, i així ens puguin jugar a la competició.
Cal dir,
i dobles.
Cal dir que en benjamins és l'única categoria on es poden fer, sense canviar de llicència, equips combinats d'entre dos clubs. Aleshores, això ho aprofitem perquè quan hi ha jugadors o jugadores, doncs, que d'alguna manera per la seva edat estan sols, en el sentit de que encara no tenen companys del nivell suficient per acompanyar-los a un Campionat de Catalunya, doncs es busca la solució combinant jugadors de diferents clubs.
Aquí està, és la casta, doncs, que per això aquesta nena estava sola, anirà amb la Míriam Parente.
Molt bé, i què més?
Tenim, llavors, es farà l'equip a la B masculí, hi ha 12 equips, a l'equip A, doncs, jugaran el Marc Miró, el Nurhan Villalonga i el Pau Vicente i l'Àngel Llorenç, que està fent un bon campionat i molts partits a les lligues provincials, l'Àngel. També la categoria juvenil masculí tindrem el Ripollet, que jugarà, doncs, el Miró, el Roger Miró, el Pau Barcelona, el Pere González i l'Adel Verdell, que també està inclòs amb l'equip juvenil. A la categoria femenina hi haurà 12 equips, i al Ripollet tenim la Lídia Rico, que espero que s'hagi recuperat, perquè tenim problemes que pugui jugar aquest dissabte perquè s'ha trencat el dit de la mà, i clar, si és el dit de la mà dreta és molt difícil poder agafar la pala. La Mireia, la Judit i la Elena Parente. Això serà la categoria juvenil femení. A la categoria infantil masculí tenim també l'Albert Vilardell, a l'Arnau Pereto i el Marc Miró. Mm-hmm. Que també hi ha el Marc Miró, doncs, de Benjamín, també, de Levins, a Infantils. 12 equips. 14 equips a la categoria sub-21, amb l'Albert Kenji, el Roger Miró, el Pau Barceló i el Martí Berenguer i l'Ale Rico. Mm-hmm. I finalment a la categoria infantil femení, la Judit i la Marta Pellerando, que també està lesionada, però saben si recuperarà o no, a la categoria infantil femení.
Molt bé, aleshores, amb aquestes alineacions, després resulten infinitat d'individuals i de dobles. I quines possibilitats tenim en funció dels rànquings, que, perquè sabeu que la posició pels sortejos sempre depèn del rànquing de la suma dels jugadors dels, que conformen els equips. Com estem situats a nivell de rànquing en cada una de les categories?
Jo el que veig, jo a vegades el rànquing no miro, sinó miro les possibilitats. I amb el Miguel sempre que ens trobem que anem a, que quan anem a l'hotel a dormir, passam comptes, podríem dir, passam tot, i fem una quiniela de que quants es classifiquen. Perquè hem de dir la gent que per equips, primer es fan grups d'equips, que juguen tots contra tots, uh-huh. I els individuals, no? I els individuals mateix, no? Menys en dobles, que és l'eliminatòria directa, no? I sempre diem quantes medalles poden fer, quants passen a la final. És difícil aquí perquè hi ha molts canvis. Molts jugadors que jugaran en una categoria superior, uh-huh. No sabem si els altres clubs també ho faran el mateix, però clar, hi ha molts equips, estem parlant doncs que només que la categoria menys hi havia, hi ha 10 equips, hi ha molts equips, i jo crec que el Ripollet, pels jugadors que tenim, poden fer, es pot fer un bon paper i que per equips es poden fer medalles i a nivell individual i dobles també, en diverses categories.
Perquè a nivell de... Com tenim situats els equips? Per la part alta, per la part baixa?
De moment aquí no ha sortit. Tenim, per exemple, que la categoria Levi, hi ha el Vic, el Falcons, que fa equip amb el Caçà de la Selva, el Sant Cugat, Ripollet amb el Montcada, l'Olès de Badalona, Terrassa, el Ganxets, el Cambrils, el Calella i el Cats 2 fan els equips, veus? Però,
per exemple, que sí. En la categoria Benjamí femenina, de 10 equips, sí. El Ripollet està al quart.
Sí.
No? Estan clar, aquí ja els tenim, diguem-ne, ranquejats.
Sí, ranquejats. Aquí sí. Bueno, a tots estan ranquejats, eh?
Vale, aleshores, per exemple, pel que veig...
A la categoria Levi masculí, doncs el Ripollet també està dintre de com a quart equip.
Tercer equip.
A la categoria juvenil masculí tenim també dintre tercer o quart equip.
Tercer
també. A la categoria de noies també. Tots com a tercers aquí. A la categoria infantil masculí
tercer.
Quasi tots tercers. A la categoria sub-21 masculí
segons.
I a la categoria infantil femení 700... Yeah. Tercers o quarts. No, cinquers aquí. Cinquers.
Home, partint d'estar entre els quatre primers, en principi, fent el paper que els hi toca per nivell, diguem-ne que haurien d'estar pràcticament a podi.
Jo crec que sí.
En la majoria de casos, com ja ve sent habitual. I després, a nivell de dobles és molt difícil fer pronòstics perquè...
Sí, és l'eliminatòria directa, vull dir...
No, i a més, els dobles mai... S'entrenen molt poc al llarg de l'any, no? A nivell individual...
Acceptant el divisió d'honor que fa els dobles, no?
Al nivell individual, repassant una miqueta els jugadors que tenim al club, qui veuries que podria tenir més possibilitats? Ja no dic de quedar campions, que en crec que tenim algun, ara, a nivell de campionat de Catalunya, pues, però sí de podi.
Si ho fem per categories, Marc Miró, Enric Vilardell...
Albert
Vilardell. Jo també m'apuntaria potser una pujada de l'Enric Barceló. Uh-huh. Noies, Mireia, que està en un bon moment de forma, Lídies, que estan jugant molt bé ara, i l'Helena, doncs potser depèn també de la lesió que pugui tenir la Lídia, no? Doncs la Mireia crec que pot fer pòdium, i la Lídia, si està bé, pot fer pòdium.
Comptem que les noies estem parlant de primer any de juvenil.
Primer any de juvenil,
per tant, sí. Davant d'elles en tenen doncs gent un parell d'anys més.
I llavors hi ha altres jugadors que poden fer pòdium en la seva categoria, com és la carta del cas de l'Albert o la cas del Marc, però que llavors també juguen en una altra categoria i una categoria superior, no? Vull dir que aquí ja és més difícil.
Sí, perquè aquí ja no és només els de la seva categoria que siguin una mica més grans, sinó que són els de la següent que són molt més grans.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Per tant,
i això... millor jugues amb jugadors infantils, que és l'últim any d'infantils. No? I en canvi ell és infantil.
De primer any.
De primer any,
no? De segon any, no? Molt bé, doncs això pel que fa al campionat de Catalunya. I després, al mes de juny, cap allà als vols de Sant Joan...
No, als vols no, el dia de Sant Joan aquest any és el dia de la Revetlla, el dia que comencen els campionats.
Aleshores, sí, últimament ja quasi sempre ens agafa allà...
Sempre ens menjam la coca allà aquest any.
La Revetlla.
Comença a les 3 de la tarda del dia de Sant Joan, bueno, del 23 de Sant Joan, que comença la prova per equips juvenils. I la prova per equips infantils.
I aquest any toca anar a Almeria.
Almeria.
Almeria. Que és un lloc que ja hem conegut per Campionats d'Espanya, doncs ja fa uns anys vam anar durant 2 o 3 temporades allà seguits al que diem el pavelló dels Jocs del Mediterrani.
Sí, 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 aquí se juga.
Que és un pavelló immens, immens, no us ho podeu imaginar els que no heu anat. Els altres del tenis taula segur que molts heu anat, i la veritat és que és impressionant perquè allà hi caben pues, 40 o 50 taules. I bé, doncs aquest any més amb la caloreta en un bon, és un
caloret,
bon lloc
caloret.
Perquè també hi ha platja i en fi, és un lloc agradable d'anar-hi, potser fins i tot a passar calor. I bé, doncs l'expedit...
Jo crec que la calor que es va passar a Antequera, no sé si la passarem a Almeria, però Antequera va ser una calor fa un parell d'anys mortals.
I molt eixuta, no?, perquè no teníem el mar al costat. Bé, doncs aquí hi haurà una expedició important, com sempre, dels jugadors, jugadores i acompanyants del Club Tenis Taula Ripollet. I bé, com està, encara no en sabem ni els equips, ni els rànquings, tot això, però sí que sabem ja les dates per diferents categories.
Només ha sortit, per exemple, que començarà a la categoria el dia 23 de juny a les 3 de la tarda, que començaran les proves per equips juvenils i les proves per equips alevins. I s'acabarà el dimarts dia 27 de juny. Llavors, a partir del dia 27 de juny, l'endemà, que és dimecres, dia 28, i llavors durarà fins al dia 2 de juliol. Mira, aquest any el meu cumpleaños estarà allà. Serà el que es el 2 de juliol. Que feia molts anys que no coincidia amb el Canet d'Espanya al meu cumpleaños. Llavors, el dia infantil, el infantil començaria el dia 28 de juny, a partir de les 9 del matí, la prova d'equips, i la categoria Benjamín també a les 9 del matí. I llavors ja, pre-Benjamins, que comença el dissabte 1, aquí no tenim participació, i acaba el dia 2. A part d'això, llavors ja les proves de discapacitat física i discapacitats i tot això, no?
Aquí hem de dir que el tema que comentàvem dels pre-Benjamins, tot i que en tenim, mai hem sigut partidaris al club d'apuntar els nois, perquè aquesta categoria és una mica aquella que van crear fa també 3 o 4 anys, una mica perquè en la categoria Benjamí cada vegada estaven aportant o anant a jugar nens més petits. I clar, què passava? Doncs que quan a la categoria Benjamí s'ajuntaven en la mateixa competició amb benjamins d'edat real, doncs aleshores hi havia molta diferència. Però què ha vingut passant? Que al final aquests prebenjamins juguen el prebenjamí,
sí,
i el benjamí.
El benjamín, sí.
I al final estan 10 dies jugant. I sí, creiem, sincerament, per part del nostre club, doncs que a part de la despesa que li fas fer a les famílies, que s'han de desplaçar, al allotjament, transport, etc., doncs que físicament...
El que passa és que, clar, juguen la segona jornada, que és la del dimecres dia 28 fins al dia 2, o sigui, que encara que facin, repeteixin, ja estan allà.
El que venim a dir és que, bueno, doncs potser era massa competició per nens tan petits i preferim que entre cometes, no es cremin abans d'hora i que no avorreixin la competició.
Passa que és una competició que hi ha pocs jugadors, perquè l'últim any, jo l'any passat no me'n recordo Blanes, però que no hi van participar-hi, però em té que era sí, i em sembla que eren total, tot el campionat uns 12 equips. Uns 12 equips.
Poc,
de
poc,
nens que havien repetit ja altres categories.
O sigui, poca gent, no?
Sí.
I aquí quines perspectives veus? El campionat de Catalunya, tu que has estat a l'estatal i has vist el nivell que hi ha a la resta d'Espanya.
Jo veig que a nivell de resta d'Espanya estan apretant molt, 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 molt. I és perquè els governs de cada regió aboquen calés, eh?
Bueno, això sempre ho hem dit.
Ho aboquen molts calés, els hi busquen sponsors i no hi ha cap equip que no tingui un o dos estrangers. Uh-huh. I això hi fa molt. I llavors jo crec que el nivell està pujant molt, molt a tota Espanya. Eh? Ja no estem parlant sol de...
Andalusia i Catalunya.
No, no, no. Tota Espanya està pujant molt al nivell perquè vas a qualsevol lloc, eh? I tenen a la Rosa un equip a dalt amb una estrangera, un equip al mig amb una altra estrangera, i ara per acabar la lliga queden 4 jornades i fixa una altra estrangera per mantenir la subvenció de 16.000 euros. Vull dir que... I van jugant en unes grans sales, perquè a l'Arteal juga precisament al camp de Sant Lázaro del futbol, l'equip,
sí,
de futbol.
Sí, sí, en els baixos, a sota la grada.
Sota la grada. Bueno, sota la grada, que és tot el camp està voltat, sí, i a cada porta hi ha una secció.
Exacte.
Bàsquet, escacs, atletisme i el tenis taula.
Home, aquí sempre hem dit, i ens heu sentit moltes vegades, que creiem, sincerament, que els equips catalans juguen amb inferioritat de condicions,
sí,
respecte,
sí,
als d'altres, als d'altres comunitats. I a més, de vegades, fins i tot, i tu, Ramon, això també ho has vist, ens empipem una mica, perquè resulta que aquí, a Catalunya, no veus cap equip, per exemple, patrocinat per la Caixa, CaixaBank,
I allà sí.
I resulta que te'n vas a Andalusia i veus equips de Granada,
de la Caixa,
amb la samarreta amb el
eslògan de la Caixa. I sense anar tan lluny, inclús equip d'aquí va sonar el Madison.
Exacte. Aleshores, crec que això s'hauria de replantejar. Penso que a nivell no sé com s'ha de fer, però s'ha de fer...
No, que a més vas allà i veus pancartes de Porta Galego.
Sí, tothom pot...
Patronat, o sigui, fan publicitat del seu equip. De Porta Galego, Comunitat de Navarra, aquí no.
Bueno, és que abans els equips andalusos sempre posaven Andalusia, te'n,
sí,
recordes,
sí,
a les samarretes,
sí,
però és que ara és a totes les comunitats.
A totes, totes.
Sobretot a Galícia.
Molt, molt. I a Banca...
A Banca.
A Banca estan tots els esports, bàsquet, handball, els de Parxís, tots.
Bé, doncs això, les nostres empreses i les nostres institucions i les nostres entitats hauríem de fer un pensament,
sí,
perquè, torno a dir, no estem jugant amb les mateixes eines.
No.
I per tant, se'ns fa molt difícil, això és una reivindicació que fem de clubs que participem des de fa molts anys a lligues estatals, se'ns fa molt difícil poder mantenir el nivell i fem mans i mànigues
per
poder mantenir-ho i tenir els resultats que tenim.
Quan Catalunya dominava l'esport del tenis taula i tots els jugadors i equips bons eren de Barcelona, que ara no queda cap equip a Barcelona, no queda cap equip.
A Barcelona, cap, ciutat.
Cap equip de nivell, al nivell,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Es va aguantar el Barcino, res més, no? Doncs ja et fitxaven els millors jugadors. A una temporada que la resta, el Freddy fa jugador del Ripollet, va fitxar per l'Avilés. Se'm anava ell i el Xino del Begà a Avilés. A Avilés, que no era res amb tenis taula, uh-huh, a Avilés.
Uh-huh.
Pot tenir el Freddy del Ripollet i un Xino, el Fau, que encara hi és.
Uh-huh.
Com a entrenador. Doncs ja fitxaven el millor de Catalunya, ja te'ls fitxaven. El Caldo, jugador, uh-huh, del Camp Déu de Sabadell. On està? A Priego, des de que...
Bueno, és l'alma mater de Priego.
I així és molt. O sigui, i ara, com que tenen més calés encara que abans, ara més de fitxar catalans, bons jugadors, fitxen estrangers.
Uh-huh.
M'entens què vull dir? I aquesta batalla, jo tenia 14 anys i ja passava. I continuem passant igual. I això crec que és un problema entre Federació i Generalitat.
Sí, jo penso que sí, perquè ja et dic, no... no s'han posat les eines mai per dir, escolta'm, a la gran majoria de clubs, de lligues nacionals, ajudem-los a que puguin tenir doncs, els entrenadors adequats, els sponsors adequats. Trampegem com podem, gràcies a la bona voluntat i al patrocini d'empreses locals, en el nostre cas com l'Autoescola Tachepol i com l'Òptica Llull, que ens ajuden moltíssim, però s'hauria de donar un pas endavant.
I 4 o 5 rètols en els xandals i els mallots de publicitats de diferents cases, però...
En aquest sentit, és paradigmàtic el Gasteiz, el Victoria. Sí. El Victoria porta no sé quants logos a la samarreta,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs aquí fem una crida a que això es solucioni, perquè creiem que estem fent una labor amb les eines que tenim molt, molt bona, no nosaltres, molts clubs de Catalunya, i que hem de competir, si més no, amb eines similars amb les que tenen ara mateix doncs els equips d'altres comunitats.
Costa, perquè ara fas intentar quedar campió de Lliga o intentar salvar una categoria amb jugadors de casa, vull dir, jugadors de casa i entrenadors de casa i tot de casa.
Que això és un valor i és un mèrit,
però clar,
si poguessin tenir ajudes de jugadors, diguem-ne, més experimentats, doncs per incrementar aquest nivell encara ho faríem millor.
Puja més el nivell, sobretot dels nens petits.
Molt bé, amics del Tenis Taula Ripollet, doncs ens acomiadem avui d'aquesta edició del Parlem de Tenis Taula, que ha sigut possible gràcies una altra vegada al Jordi Puy, al nivell tècnic, i avui amb el Ramon Argenter i el que us parla, Roman López. Podeu tornar a sentir el cap de setmana a ripolletradio.cat el nostre programa i us esperem escoltar doncs, i sentir doncs, el mes que ve en el Parlem de Tenis Taula. Gràcies.